Dos minuts per sobre del punt de 3:15 del matí. Encarem la recta final d'aquesta segona hora del programa amb Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Valldoreix. Avui ens visita el soci d'aquesta entitat, Jordi Serrano. Molt bon dia, Jordi, un cop més.
Bon dia, Sergi.
Seguim amb el cicle de la història de l'astronomia i tanquem, de fet, ja la temporada, sisè capítol. Amb aquest ja n'haurem fet sis. I ja vam anunciar en l'última visita del Jordi al programa que avui tocava parlar, per entendre més de la història de l'astronomia, d'Isaac Newton.
Sí, el capítol anterior vam parlar del Renaixement i parlàvem d'un gran estrella, que era Galileo, un Messi, vam dir.
L'equiparàvem a Messi, exacte.
Messi.
Però no parlàvem de Messi.
Exacte. Doncs al segle XVII, justos després d'ell, de la seva mort, pocs mesos després neix un, no sé si millor, un Messi millor, que és Isaac Newton, que probablement és considerat el millor científic de tota la història. No?
Per tant, una gran sort que tan poc temps després de Galileu ens apareixi Newton.
Exacte, apareix en una altra zona, que és Anglaterra, que en aquell moment era la gran potència, explotava les colònies a la Índia i Amèrica, i era la gran potència, i per tant també van tenir la sort que els hi va néixer Isaac Newton allà. No?
Doncs vinga, avui mereix que li dediquem un capítol sencer. Isaac Newton naixia l'any 42, 1642, moria el 1727, i el Jordi vol començar a parlar una mica de la història i de la vida d'aquest personatge, perquè, per exemple, ens posem en situació, en una classe de matemàtiques es pot anomenar Newton, Jordi, però no es parla de la figura.
Exacte, normalment coneixem les lleis de Newton, parlem de la gravetat, però poques vegades entrem en la figura. Per tant, avui li farem una dedicatòria i farem un especial a Isaac Newton.
Comencem pel principi de tot. La infància, com molts altres personatges il·lustres que hem conegut, una infància difícil.
Sí, Newton va néixer en un entorn més o menys humil, fill de grangers, i quan ell va néixer el seu pare ja havia mort, no el va arribar a conèixer, i la seva mare es va tornar a casar i el nou marit no tenia ganes de carregar amb un nen petit i el va deixar a casa de la seva àvia. Per tant, des de molt petitet, des dels 3 anys, ell vivia amb la seva àvia, en un poble molt petit, veient casa de sa mare davant, i per tant això segur que el va marcar moltíssim. Després, quan va ser una mica més gran, a l'escola el van enviar a estudiar en un altre poble, i per tant va seguir visquent sol i molt faltat d'allò de l'amor materno, eh?
Tenia, per tant, l'amor dels avis, diríem, davant, porta a porta, podríem dir, pràcticament,
sí,
d'on vivia la seva mare.
Exacte, sí, des de la casa seva podia veure on vivia la seva mare, no? Això va fer un caràcter molt difícil. És famós el seu caràcter des de petit. Per exemple, una anècdota és que es va barallar amb el típic matón de l'escola, amb un company molt més fort que ell, i el va esperar a la sortida de l'escola i el va matxacar, eh? Amb la seva agressivitat, diguem-ne, va corregir la falta de força. I el més interessant és que el va decidir humiliar-lo, estudiant molt més que ell, i el que havia sigut fins ara un alumne mediocrillo, de l'escola, es va convertir en el millor alumne de l'escola només per venjar-se d'aquest amic matón, no?
És a dir, que primer van a per la força, tot i saber que era un d'aquells amb qui no s'havia d'enfrontar per estatura o pel que fos, després el va reptar acadèmicament. Aquí la importància i aquest pas de ser un alumne normal, diríem, normalet, a ser dels avançats de classe.
Exacte. Ja era un nen especial, eh? Ja es veia que era un nen especial, feia experiments contínuament amb el vent, amb el rellotge de sols, capturava ocells, els estels, li agradava construir objectes, era molt manetes. Ja es veia que era un nen especial, no? En acabar l'escola, hereta la granja del seu pare, però no li interessava res la feina del camp. No?
Potser res a veure amb tots aquests experiments que dèiem ara que feia ja de nen avançat.
Clar, llavors es veu que es passava el dia vaguejant, no? I aquí surt la llegenda aquella famosa de que estava estirat sota un pomer i veu caure una poma i se li acudeix la llei de la gravetat. Segurament és una llegenda, però ens va bé com a metàfora, eh?
Es gradua a la Universitat de Cambridge, tot i això era d'aquells que no anava molt a classe perquè preferia ser autodidacta.
Sí, com que no li agradava la granja, sa mare no sabia què fer amb ell, però el professor de l'escola que el detecta insisteix a la seva mare d'enviar-lo a la universitat, que en aquell moment era només gairebé reservada a rics, no? Ell hi va anar com a becari i criat, diguem-ne, i va aconseguir graduar-se a la Universitat de Cambridge, però de nou va passar com a estudiant bastant mediocre, perquè ell s'enterrava a la biblioteca de la universitat, que era espectacular, i es va estar formant de manera autodidacta. No?
Si mai algú es vol tancar també la biblioteca, ho pot fer perquè aprendrà molt, Jordi.
Ah, exacte, bueno, avui tenim internet, no?
Tenim internet, però també tenim encara els llibres, els conservem, o fora bo conservar-los.
Exacte.
Com sempre, ens aturem per uns instants per apuntar una curiositat.
Exacte. Entre els experiments que feia, que ja de més grandet, doncs gairebé es queda sec mirant el sol, però potser un més espectacular és que es va punxar l'ull amb una agulla per veure com afectava la pressió de l'ull a la visió. O sigui, això ens dona una mica la imatge del personatge i les ganes de curiositat que has de tenir per punxar-te l'ull amb una agulla. No?
És a dir, que va arribar al punt d'experimentar amb si mateix.
Exacte. Prenia notes de tot. De fet, la seva vida ens arriba perquè un economista que és famós, que es diu Keynes, va comprar les seves notes molts més anys després. No? I gràcies a aquestes notes, on ell apuntava absolutament tot el que feia, avui en dia podem conèixer bastant de la seva vida. No?
Anem a la part purament científica, tots els descobriments que ens ha portat Isaac Newton. Primer de tot, quin destacaria, Jordi, o quin va ser dels primers?
Bé, un que és molt conegut és demostra que la llum blanca està formada pels diferents colors que es poden separar amb un prisma. No? Això és un experiment que molts nens hem fet a l'escola i que en aquell moment no era gens clar. I ell defensava que la llum estava formada per corpuscles i que es propaga en línia recta. En aquell moment també, i aquí apareix una altra vegada el seu mal caràcter, un científic molt famós que es deia Robert Hooke, que també és un personatge interessant, es va atrevir a criticar-lo i ell deia que la llum eren ones. Newton li va agafar mania per tota la vida, després veurem com li va fer pagar, i finalment al final resulta que els dos tenien raó, perquè després amb la mecànica quàntica es va demostrar que la llum ni és ona ni és partícula, sinó que és les dues coses alhora.
No s'acabaven de fer amics, tot i això hi ha influències d'una a l'altra.
Exacte, sí, de fet una cosa que es posa en dubte si parts dels descobriments de Newton venen d'aquest Hook, que després ella es va carregar de matxacar. No?
Un telescopi reflector també l'hem d'atribuir com a descobriment a Isaac Newton.
Exacte, o sigui, així com Galileu va fer el telescopi típic refractor, el Newton fa el reflector, que la diferència és que en comptes de fer amb lents està fet amb miralls. Els miralls permeten un tamany molt més gran de telescopi i la majoria dels telescopis grans, etc., que hi ha avui en dia són gràcies a Newton. No?
Abans hem dit que deixava molta de la seva història i dels seus descobriments a través de Keynes. Uh-huh. Ara, ell també escrivia els seus llibres, com ho va fer l'any 45, i d'aquí imagino que també podem rescatar moltes coses.
Exacte. El llibre més important que va publicar és un que es diu Els Principia, Principia Matemàtica. Va trigar molt a publicar-ho, perquè, clar, va agafar mania de que li criticaven les seves publicacions i, com era un geni una mica antisocial, va dir, doncs no publico mai més. Edmund Halley, el del cometa Halley, el va pressionar, va descobrir tot el que Newton sabia i va convèncer-lo de que ho publiqués, inclús va pagar ell la impressió. Aquest llibre és brutal, va revolucionar la física, és el que s'estudia avui a les escoles. Hi ha les lleis de Newton, la inèrcia, les forces, l'acció-reacció, i sobretot hi ha una cosa molt important, que és la llei de la gravetat, que evidentment va canviar la física per sempre.
Per tant, amb aquesta obra, Els Principia Matemàtica, Jordi, ja estem molt guanyat a les classes.
Exacte.
A l'hora d'explicar, com dèiem ara, hi ha el contingut, les lleis de Newton, la inèrcia, la força, el moviment i l'acció-reacció.
Sí, avui en dia aquesta és la física que s'estudia a les escoles, és la física clàssica. Per l'escala humana és suficient. Per les coses molt petites ve la mecànica quàntica i per les coses molt grans ve la relativitat d'Einstein, que ja en parlarem, no? Però per la majoria de les coses és la física de Newton el que avui en dia es fa servir.
Hem parlat del caràcter, d'aquest mal caràcter potser en certes ocasions, parlem ara d'aquest geni malcarat, però amb poder també.
Exacte, una vegada va fer aquest llibre, clar, es va fer famós, i va començar a tenir càrrecs, etc. I aquí es va veure on el seu mal geni, a més amb poder, doncs, era una mica perillós. No? Va ser responsable d'una càtedra de Cambridge, que es diu la càtedra lucasiana, que és una càtedra molt famosa, que va arribar a tenir Stephen Hawking una mica uns anys després, i va arribar a presidir la Royal Society, que en aquell moment era la gran institució científica. I aquí es va dedicar, doncs, des d'aquí, a utilitzar el seu poder. Per exemple, aquell Hooke que l'havia criticat, quan es va traslladar a la Royal Society, el Hooke, que tenia un càrrec allà, el va fer desaparèixer, el seu quadre misteriosament es va cremar en el trasllat. No?
Mal caràcter i poder, una combinació perillosa.
Ah, exacte. Va ser parlamentari, també va treballar com a cap de la Casa de la Moneda i es va dedicar a perseguir els, de manera implacable, els falsificadors. La reina l'anomena Sir, en anglès, per una moneda que li va lliurar. I des d'aquí també va continuar barallant-se amb moltíssima gent. No?
Això amb el pas dels anys no ho perdia, eh?
No, té un caràcter molt, molt, molt difícil. Baralles famoses, una és amb Flamsteed, que és el responsable de l'observatori de Greenwich, que està a Londres, allà on el meridià separa l'est i l'oest, que es pot visitar. Pues, quan el va publicar la Royal Society, Newton es va encarregar de no citar-lo, perquè ell anys enrere no li havia donat unes dades, i el li va arruïnar la vida. Va arribar a un punt que Flamsteed va comprar tots els llibres editats per ell i els va cremar en públic.
És a dir, que també s'hi va tornar, eh? Sí. Flamsteed no es va quedar de braços plegats.
Exacte.
També amb Leibniz, amb aquest personatge, també s'hi va enfrontar.
Clar, una altra baralla va ser el descobriment del càlcul, les derivades i les integrals que han fet molts al col·le. Doncs la baralla estava si ho va fer Newton o ho va fer Leibniz. Sembla ser que ho van fer de manera independent, Leibniz ho va fer de manera molt més clara i entenedora, però Newton es va encarregar de que la Royal Society fes un judici just, encara que ell era el president de la Royal Society, i curiosament doncs va perdre Leibniz, no?
Moria finalment als 84 anys, enterrat es troba a l'abadia de Westminster, a Londres, i resumint, Jordi, la secció i aquest cicle d'història de l'astronomia que ens has apropat aquesta temporada del programa.
Bueno, jo, fins ara, amb Newton, que és el que hem parlat avui, comença l'astronomia i la ciència modernes. Fins ara havia màgia, havia mites. De fet, Newton té un peu a cada banda. Ell també va ser alquimista, va experimentar amb l'alquímia. De fet, amb si mateix, quan es va desenterrar Newton, hi van trobar quantitats no explicables de mercuri, no? Que probablement li afectaven el seu caràcter. No? Llavors, ell tenia un peu a cada banda. A partir d'ara, comença la ciència moderna, i això ho veurem a tornar a l'estiu.
Començaríem a creure, per tant, amb ell, diríem.
Bueno, deixaríem de creure,
més fermament.
Deixaríem de creure en coses estranyes, i a partir d'ara és la ciència qui mana.
Jordi Serrano, moltíssimes gràcies per aquesta secció d'avui, pel capítol dedicat a Isaac Newton i per tot el cicle que ens has aprovat al llarg de la temporada. Bon dia i bones vacances.
Igualment, ens veiem. Fins demà.